Abans de començar, volem donar les gràcies a les nostres farfantes, Neus i Mercè, als nostres afanetes, Sandra, Susana, Albert, Jordi i Adèlia, i a la nostra Maria Lorena, per donar suport a aquest projecte.
Benvinguts a Malandre Criminal, el podcast on comentem documentals de crims de la manera més cutre possible, perquè no sabem fer-ho millor. Jo sóc la Carla.
Jo sóc la Marta.
Jo sóc la Clara.
Uf, avui tinc un mal de cap.
Però t'ho portes clar.
Fa una ràbia quan em passa, ara m'ha agafat tu. Al vespre, supercarregat.
Bueno, et puc dir de què és.
De les 3.
Sí, de les 3 de no fer res tot el dia.
Sí, és que avui no he fet res.
Ah.
O sigui, he fet el guió i això. Però el que es fes, no he fet res. En plan, era tot el dia en pijama.
Bueno.
Era el meu dia lliure, doncs he aprofitat. A més, en la defensa de la meva persona diré que avui fa un dia de merda.
Sí, això és veritat.
Sí, això és veritat.
Vull dir, al final tampoc és que poguessis fer gaire cosa. Fa molt de fred i fa com molta mandra fer coses així en general.
També un tema és fred quan no es mou, clar.
Ja, però, clar, aquí ve el tema de que jo no em moc perquè tinc fred i llavors no vull fer res perquè tinc fred i em vull estar tot el dia amb la manta, però clar, llavors agafo fred. Això que fa molt de fred. Vaja.
Pues resumint. Jo crec que ahir feia molt de fred perquè, bueno, clar, no enteneu el context perquè ho sentireu el dijous, però hi havia un dia que vaig arribar a Barcelona com a les 12 del migdia i tenia fred a les 12 del migdia. I jo no tinc mai fred. Bueno, igual a Alaska no ho he provat, però en general no tinc fred.
És que tu imagina't viure en un lloc de menys 4 graus o així. A mi em dona alguna cosa. Em dona alguna cosa. És que jo no podria. O sigui, directament no podria. Podria. Moro.
Bueno, a veure, és desembre, eh? Suposa que ha de fer fred. Jo, els anys que el desembre no, clar. No ha fet fred, jo i no ho entenc.
I aviam, també et dic, jo prefereixo més fred que calor. O sigui, prefereixo més estar a la temperatura que estem ara que a 40 graus. Perquè això se soluciona, una manteta, dos mantetes, clar, a 40 graus és que no ho aguantes. Però, clar, imagina't a menys 4 o a menys 17 graus, és que com viu aquesta gent? És increïble.
Pues, adaptar.
Tu què prefereixes, Marta? Fred o calor?
Què?
Tu què prefereixes? Fred
jo
o calor?
Fred. Sempre prefereixo fred.
Sí, jo també.
Jo també. En aquest podcast som de fred.
Sí.
Tot és així.
A més que... Jo ho sento, però la roba d'hivern és molt més maca que la roba d'estiu.
També és veritat. Jo odio la roba d'estiu.
Els abrics, jo és que els abrics. Jo estic al juliol pensant ja en els abrics. O sigui, m'agraden molt els abrics.
Yeah. A mi els suèters.
I els jerseis, sí.
Jo odio la roba d'estiu perquè no sé mai què posar-me i sempre acabo posant-me, no sé, que no m'agrada. I amb els jerseis i els suèters i els abrics i tal... És com tot és millor, saps? La vida. Sí.
Però ja, simplement a la vista. M'agrada més la roba d'hivern. La roba d'estiu és avorrida. Jo ho sento, la roba d'estiu és una merda.
Sí, és així.
La de tothom, eh? I...
És igual el teu estil.
Sí, també igual. La roba d'hivern sempre és millor. No sé.
Efectivament, no sí, tenim total. Cap història de la Renfe avui?
Masses.
Si aquí no ens veieu, fa 2 setmanes que no gravem.
Sí,
s'han acumulat.
Ens han acumulat els temes.
Ja no sé per on començar.
Us n'explico una de la Renfe. Vaig anar a Santa Llúcia. Em vaig comprar un tió a Santa Llúcia que pesava un ou, però un ou. Ara, carrega el tió per arriba, carrega el tió per abajo i dic, bueno, ja anem cap a casa. Agafo el tren i el tren ens deixa tirats a l'Hospitalet. Ala, surt del tren, agafa el tió una altra vegada. Vam haver de baixar, esperar 20 minuts fins que ens va recollir un altre tren que ens va portar a Martorell. Però és que és insuportable, és que no puc més. A més, anava amb la meva àvia i la meva àvia. Ai, però això passa cada dia i era com... Òbviament
sí,
passa,
sí,
cada,
passa
dia.
Cada dia.
És un horror. Sí,
pobre,
sí.
Que innocent la teva àvia, eh?
Sí, pobra, eh? En veritat. O sigui, clar, ella agafa el tren una vegada a l'any o dues vegades a l'any, que
clar.
És per anar a Santa Llúcia, saps? Vull dir...
Clar. La gent que no agafa el tren, en plan, cada setmana,
God
pràcticament
bless,
cada dia, no se n'adonin d'aquestes coses.
Jo vaig estar molt de temps sense agafar el tren i és probablement, vull dir, sense agafar el tren cada dia, eh? I és probablement l'època més feliç de tota la meva existència, perquè és que ara que l'agafo cada dia I la meva línia, haig de dir que va estupendament bé, en general. Tot i així, em fa patir cada dia.
Ah, jo tinc una mini història, però dels catalans, dels ferrocarrils.
Aviam.
Ui, ui.
La setmana passada, sí. Tampoc és dolent, però va ser una mica estressant. Perquè vaig arribar, necessitava comprar bitllet, i la màquina es va bloquejar amb la meva targeta dins.
Hòstia.
Al final, em va escopir la targeta, vaig tornar a intentar-ho, perquè només hi havia una màquina que acceptés targetes, d'altres no accepta targetes, només hi ha dues màquines. Va tornar a passar, van sortir els que treballaven.
I no tenies el contactless?
No, el contactless no funcionava. Jo ho vaig intentar, no funcionava.
Buena essa, eh?
Ni amb el mòbil, ni amb la targeta, ni res, no funcionava. Però llavors sí que van sortir gent que bueno, que treballava als ferrocarrils i em van veure allà amb la meva cara de patiment. Van trucar a... Ves a saber on. La màquina es va començar a reiniciar des de zero. Vaig perdre el tren. Aquells acabaven el seu torn. Van cridar un altre que començava el seu torn. I al final, el tio, quan ja portava ja com 20 minuts esperant a que la màquina funcionés, em diu el tio, saps què? Treure un bitllet gratuït. I mira, vaig anar de gratis.
Que guai.
Molt bé.
Què anava a dir? Va ser bueno. Martorell, això?
Sí, a Martorell.
Doncs pues deuen tenir un problema perquè a la meva mare també se li va quedar el bitllet.
El bitllet?
A la màquina.
La targeta de crèdit, se'm va quedar.
Ah, doncs pues a ma mare el bitllet a la màquina. I el va haver de deixar, bueno, va ser una liada. I ara estan ahí intentant recuperar perquè era un bitllet en plan amb nom i això. Que és una mica més complicat, saps? No, tipus un bitllet normal. Sí, sí, que fort. Els catalans, en veritat, van superbé.
Sí, sí, si el tren va passar a l'hora, el que passa que la màquina sí. Va fora, llavors jo el vaig perdre, però...
L'altre dia, que mira, no m'he recordat perquè no he explicat això, si és la pedazo història de la setmana. L'altre dia anava en Renfe, eren un dissabte a les 6 del matí, ¿vale? Llavors jo anava llegint amb el llibre electrònic aquest que m'he comprat, bueno, ja fa temps, però l'he tret de l'armari. Jo em vaig comprar el llibre electrònic fa un any i mig, que n'he fet servir, i ara l'he tret de l'armari i el faig servir un munt. Això no té res a, no porta res a la història, més que jo estava llegint amb el llibre electrònic i de cop vaig començar a sentir sorolls i... Jo ja passo d'aquests sorolls, així en general, perquè la Renfe és com que passa sempre, no? I així que aixeco el cap i veig a un tio a terra, ¿vale? 4 o 5 polis a sobre del tio aquest, que eren com Mossos de paisà, que l'estaven detenint. Així s'hi pico al matí. I van parar el tren a Hospitalet i llavors em van venir a preguntar a mi si m'havia passat alguna cosa, m'havien fet alguna cosa. Jo li vaig dir que no, estava aquí llegint, no m'havia entrat de res. I mira, vaig veure una detenció en directe.
Que bé.
Abans d'entrar a la feina. Sí, sí, cosetes de la Renfe. Cosites de la Renfe Hospitalet. No em t'explica res més, no?
No. Bueno, has de fer-ho del dia.
Ah, és veritat, que ja no me'n recordava. Vale, doncs avui és el dia de l'otaku.
Oh!
El qual està molt ben lligat perquè aquests dies ha estat el saló del manga.
Suposo que és per això, no?
Ah, que inútil això.
Sí, deuen celebrar-lo al voltant del dia.
I tu pensaves que era qualitat.
No, jo bueno. quan ho he vist també ho he pensat, però he assumit que ja deuen fer-ho a propòsit.
Sí, sí, sí. Aquí la Marta i jo som guilties d'haver anat al Saló del Manga en algun punt de la nostra vida.
Per això l'altre dia vam baixar 2 o 3 xavals disfressats de coses rares amb el tren a Barcelona, no?
Sí, no. Segur.
Vale, vale, vale. Ara tot té sentit.
I és també el dia de Zamenhof, que sincerament no sé el que és. No buscar-ho ara.
Què és?
No he fet el research, eh? Normalment. Zamenhof. Ah, doncs és un senyor.
I què és?
Un senyor que va fer...
La llengua artificial internacional. Ojo.
Com es deia? Espanto? Com es diu aquella llengua?
Esperanto. Esperanto.
Esperanto. Uau. Hauríem d'aprendre Esperanto.
Jo conec una persona...
No falta això, aprendre Esperanto.
Jo conec una persona que el parla.
Ah, sí?
Sí, és el meu veí. Sí, sí.
Oh, és molt de...
El va aprendre a l'exèrcit, mentre feia l'Emili.
Pues sí, sí. Hi ha una altra llengua, que no és l'Esperanto, però que s'ha fet com barrejant diferents llengües... Espera, a l'autobús.
Les llengües de moltes d'aquestes... sagues, rotllo, la llengua dels elfos, del Senyor dels Anillos, o coses així, són barreges d'en plan hebreu
però, llengües antigues. No, però aquesta no, és. O sigui, és una llengua que em sembla que es diu interlingua o alguna cosa així. I hi ha un tio al TikTok que parla d'això i, o sigui, ell tota l'estona parla en aquesta llengua i tu l'entens perfectament. Però no
És aquesta persona que parla utilitzant paraules del català, castellà, francès, italià, tot barrejat.
Sí, perquè és això. O sigui, és com una llengua nova que se suposa que existeix. Té entre 100 i 1.500 parlant. O sigui, és una llengua...
Però això és bàsicament el que fem nosaltres amb el catanyol. No sé, tira-li una tercera llengua. No crec que sigui...
Oh, aviam.
Vull dir, com per considerar una llengua a part.
No, però o sigui, aquest se suposa que és només de llengües romàniques. O sigui, l'esperanto també tenia llengües germàniques, eslaves, no sé què. Per això era com més difícil d'aprendre. Però aquest és que tu el sents i ho entens absolutament tot. Fa una mica de por.
Però l'esperanto crec que està reconegut lingüísticament.
Sí.
Sí.
Perquè té tota una... un set de regles gramaticals i sintàctiques i tal. Perquè suposo que el senyor aquest era un lingüista. Bueno, no sé, a veure si aquesta llengua nova la reconeixen també. Podria ser.
I a més té, posa exemples de la Declaració Universal dels Drets Humans i tal, com traduït.
S'ha fet les seves pròpies lleis.
Home, un pare nostre. Voleu sentir un pare nostre en interlingua?
Vinga, va.
Patre nostre. Patre nostre, qui és in le celos, suposo, que tu nomino sia santificate, que tu regno veni, que tu voluntate sia fa...
Tot això en italià i punto.
Como in le celo etiam super le terro.
Aquí no té res. Aquí m'he perdut. Danos
odie nostre pan quotidian e perdona a nos nostre debitas. Como etiam nos los perdona a notre debitore. E non induque nos in tentation. Sed libera-nos del mal. Amén.
Déu-n'hi-do.
No sé si ho has pronunciat tot molt estrany, Carla, però sonava simplement a italià.
No perquè s'assembla, però... Bueno, no sé com ho he pronunciat.
Sonava tot a italià.
Sonava una persona que s'està rient d'un italià, saps?
Sí, t'estàs inventant l'italià, sí.
Exacte, sí, sí.
No, jo he vist un vídeo d'aquest noi que canvia del català al castellà, del castellà al francès, del francès a l'italià o al portuguès, jo què sé, i al principi no te'n dones compte i segueixes perfectament fins que ho diu. En plan, he estat canviant d'idioma tota l'estona, no sé què, i ho has pogut seguir perfectament.
És que és guai.
És com quan saps aquests textos que et posen... que és la meitat en plan... Diuen, si ets bilingüe, no sé què, no te n'adonaràs. I són aquests textos sí. Que comencen en castellà i acaben en francès. I has llegit tot,
sí.
Pràcticament. I no te n'adonaràs. Això també...
És fascinant, la veritat.
Bueno, al final són llengües germanes, o sigui que...
Molt semblants.
Bueno, Clara...
Per fi.
Qui és el malandrer d'avui?
Pues mira, el malandrer d'avui és l'Specialist Robinson.
Especialista es diu de nom?
Bueno, no sé com es diu de nom, però li he dit el títol. El senyor.
Ah, vale.
El títol nobiliari.
Exacte. Avui parlem d'una institució molt arcaica que és l'exèrcit. I més en concret, l'exèrcit dels Estats Units. Per tant, jo crec que podríem posar que el malandrí és el Robinson / l'exèrcit en general, no? Veus? Sistema.
Això a Costa Rica no passa.
Això a Costa Rica no passa.
Escolta'm,
clar, no té
una
exèrcit.
Cosa... Vull dir, realment, avui no parlem de la policia i parlem de l'exèrcit i ens fotrem encara més amb l'exèrcit.
És igual, no parlem amb l'exèrcit d'aquí, que més altres se'ls infot.
El fachorro que hater que tenim avui, vamos, disfrutarà.
Avui s'ho passarà bé. Mira, l'exèrcit és una putíssima merda, probablement bastant pitjor. Bueno, no, més o menys al mateix nivell que la policia, però en el meu cap és encara pitjor.
Un segon, els fatxes odien els Estats Units o defensen els Estats Units?
Jo crec que defensen.
Ojo, ara que està el Biden...
Segur, però ara...
Clar, ara que està el Biden ja és una mica rozando, saps? Però quan era el... Com es diu? El Trump, vamos, era land of the free, saps?
Sí, totalment.
Per això, o sigui, l'ofendrà que ens fotem amb l'exèrcit americà o no?
Sí, home, sí, ho fem tot. Bueno... Doncs això, parlem de l'exèrcit dels Estats Units i en concret del cas de la Vanessa Guillén, que jo no sé si vosaltres en el seu dia veu estar molt... O sigui, veu escoltar d'ella o alguna cosa. Jo vaig veure... O sigui, jo no sabia molt bé la seva història, però sí que vaig veure tot el moviment que es va crear a Twitter.
Sí. Jo recordo potser llegir alguna cosa així per sobre, en plan titulars a Twitter o alguna cosa per l'estil.
Sí. El que passa que anava com molt enllaçat també al moviment de Me Too, no? Va ser una època que va sortir com tot de cop.
I també era l'època de Lloyd Floyd, o sigui, eren constantment marxes i marxes i protestes i protestes, o sigui, que era tot molt... Estaven moltes coses passant als Estats
Units. Sí, que era difícil de seguir
durant el 2020.
Però veient el documental, que per cert, el documental està a Netflix, abans de que pugin el preu, mireu-lo, perquè m'ha agradat moltíssim i l'he disfrutat molt. Sobretot perquè no només t'expliquen la història, sinó que es centren molt en el sofriment de la família, no? I en com les germanes de la Vanessa, una d'elles té 16 anys, al final es veuen responsables d'un canvi social que hi ha hagut als Estats Units arrel doncs, de la seva empenta i de no... I que la mort de la seva germana no fos en va, no?
A mi la família m'ha trencat el cor, t'ho haig de dir.
Sí.
És que quan ja comencen a ficar en plan aquests primers planos de,
sí.
No sé, dels familiars més directes, com el pare, la mare o els germans de les víctimes, a mi ja em fa patir.
Sí.
A mi poseu-me Crímenes Imperfectos.
Sí, exacte. Quan ja veus que s'emociona és com dius, oh no, no. No puc tenir-lo de fons.
Not the vibe, no. Not the vibe.
No.
A més que empatitzes molt i que realment notes el cansanci de la gent, saps? O sigui, de l'agonia i el que els hi fan passar. I bueno, jo he plorat, ja us faig spoiler, perquè no sabíeu, tres o quatre vegades al llarg de la pel·lícula. Però m'ha agradat moltíssim també perquè la família és també molt especial, no? Els seus pares tenen problemes amb immigració, no sé, es barregen com moltes coses que retraten una mica la vida d'una família als Estats Units. Llavors ens comencen explicant, surt la seva mare, que la seva mare és també un testimoni molt colpidor, tot el documental el fa en castellà, que explica doncs, que la Vanessa... Des que tenia 10 anys, li havia dit que doncs, això que volia formar part de l'exèrcit, que ella volia ser soldat. I sempre doncs, a la seva mare no li agradava la idea.
Soldat o astronauta?
Sí, això, soldat o astronauta. Però sempre la mare li deia, la vida de l'exèrcit no és per dones, lo qual és com, ok.
Sincerament, la vida de l'exèrcit no hauria de ser per ningú.
Per ningú, sí.
Però bueno.
Sí. Però ella, du que volia ser de l'exèrcit.
Jo, això... No, en el meu cap, no mai ho acabo d'entendre perquè algú voldria ser
no,
part de l'exèrcit.
I un nen. Per què voldria un nen?
Bueno, un nen, veus pel·lícules, coses d'aquestes, vale, però un cop ets un adult amb 18 anys, no entendré mai.
Però és que fins a quin punt ets un adult amb 18 anys?
Bueno, però que pensis.
Sí,
no entendré mai, en plan, voler ser part de... No ho entenc, és que no ho entenc.
Una
cosa que t'obliguin...
perquè no té un altre o,
clar, no té un altre, hi ha països on hi ha serveis militars obligatoris, bla bla bla, aquí ja també estava, o hi ha gent que no té altre remei.
Exacte,
perquè no té recursos
que no té recursos o que no té un altre, com no té una motivació a la vida, i al final als Estats Units l'exèrcit et proporciona uns beneficis que no
però que el somni de la teva vida sigui festa bomber, saps què vull dir? No sé.
També heu de pensar que allà
ja ho entendria abans,
allà l'exèrcit va a les classes, en plan, amb nens de 6 anys que s'allistin a l'exèrcit.
Sí, ja.
Els envien SMS i missatges pel mòbil del sergent X del lloc més pròxim, animant-los a que s'allistin. Vull dir que al final és un brainwashing constant durant molts anys.
Sí, i allà tenen aquesta idea de que si per alguna raó dius no estic d'acord amb el que sigui que ha fet l'exèrcit, en plan, no ets patriota.
Sí.
No parlem de patriotisme tòxic perquè és un altre, vull dir, ho porta molt malament als Estats Units.
Jo crec que tot el patriotisme és tòxic, també t'haig de dir.
El patriotisme és el pitjor.
És un tema per un altre dia.
No, tu pots ser patriota i estar orgullós del teu país o el que sigui, vale, de la teva cultura, de la teva nació, el que tu vulguis. El problema és en plan quan, bueno, com amb tot, quan ho imposes en els altres, has de ser patriota. Sí. Que és el que fan als Estats Units molta gent. És com, si dic que no estic d'acord amb que l'exèrcit envaeixi Afganistan, resulta que no estimo el meu país, és molt ridícul.
I que el concepte d'estimar el teu país és una cosa... O sigui, ja ens posem filosòfics, eh? Però és una cosa estranya en si, eh? Perquè una cosa és que em diguis, bueno, no sé, t'estimes la comunitat, no? El lloc d'on ets, jo què sé. Però a mi, així en general, Rollo, treure la bandera i dir és mi bandera, sembla raro. Igual és per la situació que hem viscut a Catalunya i tal, no sé què, però a mi és una cosa...
Home, també estranya. Perquè en general la gent no distingeix entre nació i estat. I clar, és com que has de ser patriota de l'estat quan no necessàriament és la teva nació. Saps què vull dir?
Sí. No sé, jo crec que també aquest tema jo el visc com amb molt de cringe. Potser perquè no he viscut en un país on em pugui sentir representada, saps el que vull dir?
Sí,
igual si
sí, sí.
Hagués viscut, jo què sé, per dir-te alguna cosa, a Irlanda, o, bueno, Irlanda igual no és la meva...
Igual no és
amb... Jo què sé.
No, però això passa a tots els països, sempre
França,
hi ha grups de gent...
Igual...
Però a França mateix tens grups de gent que no se senten inclosos per el que és la majoria de França.
Bueno, igual si hagués viscut a Valladolid...
Clar, potser si hagués viscut a Valladolid, potser sí, però...
Aquest dilema
a França fa uns anys van tenir tot aquest rotllo amb els... que els volien fotre fora.
Sí.
I també són francesos, com es diuen? Ara no ho sé.
No són bretons, no sé, no.
No sé, és igual, però vull dir, també tinc un rotllo... Això passa pràcticament tot arreu.
Sí, 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 sí. No, i a Bèlgica, i no sé, a molts llocs.
Bueno, a Bèlgica, els flamencs. Els Bèlgica sí. Tenen, no? Bèlgica sí, tenen sí. Problemes amb els flamencs.
A tot arreu. No sé. No sé. És raro, per això. Bueno, vull dir, no sé.
Per això, el concepte de que tothom dins d'un estat ha d'estimar aquest estat...
I ja no és només estimar-lo, sinó és no poder criticar
exacte.
El que no t'agrada, saps?
Exacte, sí.
Sí, sí, total. Sí.
També aquí nosaltres tenim a l'exèrcit com una... que el veiem com molt estrany, però, per exemple, tu quan vas a França, vull dir, tu veus la gent de l'exèrcit comprant el Lidl, o sigui, està com molt més integrat, saps, a la ciutat. Mm. Per exemple, vas a, jo què sé, quan hi ha vagues tipus dels escombriaires i tot això, veus a l'exèrcit traient les escombraries de les cases, que aquí és algo que no veuries, vamos, ni en segles.
Jo crec que no he vist un militar en la vida.
Sí, sí.
Però no un militar. He vist abans militars de fora, sí. D'altres països, quan he viatjat.
Total.
Que és militars espanyols. Crec que no n'he vist mai
és
cap.
És que no sé ni el que fan
en uniforme.
En plan, en el seu dia a dia.
Bueno, durant el Covid netejaven baranes d'escales.
Wow. Oh, wow.
Que també han de que fer-te soldat per netejar baranes d'escales.
Algú que fan?
Vull dir,
sí. Bueno, és que si no, què fan? Re.
Bueno. Doncs la Vanessa estava enamorada de l'exèrcit, vale? Llavors, als 18 anys, el dia que va fer 18 anys, es va enllistar i sense dir-ho a ningú i llavors ho va comunicar a casa, no? I fa gràcia perquè sa mare, quan li diu la Vanessa, tipus, saps que et vaig dir això? La mare li deia, és que prefereixo que pugis a la lluna, no? Abans que ser de l'exèrcit. Sí. Una senyora sàvia, la mare de la Vanessa, la veritat. Total, que ella, quan fa 18 anys, marxa a fer el bootcamp, que jo entès que era una mica com si fos la mili, no?, d'abans, la pràctica per poder-te graduar, per ser oficialment militar. I el bootcamp aquest el fa Fort Jackson, que es veu que tenia com un horari molt estricte, no? Però sempre escrivia a la família i els explicava doncs, que li agradava moltíssim, que s'estava passant molt bé, que era el seu somni, etc etc.
Uh-huh.
Llavors, quan es gradua, la van destinar a Fort Hood, que era com... A Texas era com una mena de base militar enorme, o sigui, enorme, de les més grans que hi ha als Estats Units, i donava la casualitat que estava com molt a prop d'on vivia la família. Llavors la família, clar, al final estava molt contenta perquè no l'havien enviat a Afganistan, saps? Que estava sí. Molt a prop de casa, ni s'havia de mudar ni res. Llavors allà comença a treballar, si ho entes bé, corregiu-me si no, com a mecànica d'armes, no? O sigui, la persona sí. Que s'encarregava d'arreglar i de comprovar el funcionament de les armes de l'exèrcit.
Sí.
No em sembla una cosa tan horrible.
Sí,
dins del que cap no és de les pitjors coses que pots fer.
A veure, podíem estalviar-nos les armes.
Sí, clar.
Però...
Ja posats...
No, festa mecànica d'una altra cosa, no sé. Però sí. Bueno.
Festa mecànica de patinets elèctrics.
Sí. Sí.
Tampoc, no m'agraden gens els patinets elèctrics, no? Com odio la gent que porta patinets elèctrics.
Però
és aquesta
mecànica del que digui la Marta.
Oh, del que vulguis menys d'armes de patinets. Odio els patinets elèctrics, és que no sabeu lo molt que odio els patinets elèctrics.
A més, quan van per la vorera, tot és com, tio.
Un segon, no vagis per Pelai a les 5 de la tarda amb patinet elèctric a 30 per hora, o el que sigui que vagin aquests patinets elèctrics. En plan, què fots?
Sí, sí.
Per carrers que estan... A tope.
Sí.
És horrorós, tio.
Ens agraden una mica inútils.
Tota la meva ànima. Bueno, tu tenies un patinet elèctric, no?
Sí, tenia un, però el que passa és que jo el portava per aquí i clar, aquí no hi havia ningú. O sigui, jo podia anar per carretera amb el patinet.
que no he anat, però podia haver-ho fet. I no hauria passat res perquè és que no hi ha ningú.
Els patins elèctrics, no sé, horrorós, els odio. En
fi. Home, no m'han sigut molt útils, anem a dir-ho.
Seguim, endavant.
Bueno, també ens expliquen doncs, que ella anava a casa de la família cada cap de setmana, però comença a canviar tot. I clar, la família no sap per què, no? És com que s'intueixen coses. A més, la mare és una mica així molt mística, molt... Bueno, de senyora de resa i això... Sí, és com que...
Bueno, és molt creient, aquella senyora.
Sí, és molt del demonio i tal, no? I ens diuen, doncs, això, que el 22 d'abril de 2020 la Vanessa aquell dia tenia el dia lliure i començava a sortir tot el tema del Covid, no? Llavors, quan tenien el dia lliure els deien que no entressin a la base perquè, bueno, per temes de protocols de Covid, no? Però li van enviar un missatge que li van dir que anés a Fort Hood perquè passava alguna cosa, no? I ella, doncs, va agafar i va marxar. Llavors, al cap d'una estona, quan arriba la Mayra, que la Mayra és la germana gran, que és, diguem, la protagonista del documental.
Pobre.
Sí, o sigui, els hi diu a la família doncs, que creu que li ha passat alguna cosa a la Vanessa perquè des de feia estona que no contestava. I això era algo molt estrany, no?, de que ella no contestés ni res. Llavors apareix el seu marit, que és el Juan, que el Juan es veu un home molt majo. Molt cani, però molt majo.
És el seu promès.
Sí, és veritat, sí. El promès.
El seu marit ja els ha casat.
Sí, jo ja els vaig casar. Que explica doncs, que ell a l'hora de dinar li enviava missatges com sempre, però que doncs, ella no contestava ni res i que li va semblar molt estrany, no? Llavors la Mayra diu, bueno, diu, doncs vaig a trucar al sergent i que la vagi a buscar, no? Perquè bueno, s'han anat compte, tal. I el sergent passa una mica d'elles, que serà també una temàtica recurrent al llarg del documental, però bàsicament els diu que ningú l'havia vist després de dinar.
Sorprèn poc, eh?
Sí. Llavors, també aquell dia, la Vanessa havia quedat amb un amic per anar d'excursió, tampoc li contesta i ella no feia mai això de quedar i no contestar ni res, o sigui, està com molt pendent i a més aquell mateix dia pel matí s'havien passat com bons missatges i ja s'havien organitzat, estava ja com tot molt planejat. Llavors la Mayra i el Juan diuen, pues, anem a buscar-la, no pot ser. Arriben van a l'estació de Fort Hood, es troben com les pertinences de la Vanessa, però no hi ha res més. I clar, trucant per al sergent, tot això, no els hi contesten ni res. Al final també són les 3 del matí i decideixen doncs, agafar un motel i passar allà la nit i a primera hora doncs, acostar-se. La base aquesta de Fort Hood està un poble que fa moltíssima gràcia, que es diu Killeen. M'ha fet moltíssima gràcia el nom del poble aquest. Van a dormir al motel i quan arriben a la base al matí, el sergent directament no col·labora amb la família i no vol dir res, no? Llavors, què passa també? Que els pares no poden accedir a la base perquè no tenien en aquell moment els papers en regla, tot i que portaven moltíssims anys als Estats Units, perquè tota la família, o sigui, ella es va casar, la mare, i ja van als Estats Units amb el seu marit i tots els fills havien nascut allà, vull dir, feien una vida completament normal, però encara no tenien els papers regularitzats, que m'ha semblat molt heavy.
Ja. Yeah. Jo sempre em sembla superraro la manera en com es pot tenir tota una vida en un país i no tenir els papers.
Ja, que suposo que les filles serien d'ACA, no? Aquests sí. Dreamers, no?
Sí, els Dreamers els diuen. Mira, no però... sé com va, però arriba un punt en què no et fan... Suposo que en cada país és diferent, però no et fan naturalitzat, en plan... Sí. Com es diu?
Però que fort que la teva filla sigui militar dels Estats Units yeah. i els pares no puguin entrar a la base perquè no estan regularitzats. És que és molt heavy.
Mm. És que per què voldries participar d'una cosa així? Saps? No sé. Yeah. D'algú que no vol que els teus pares entrin on estàs treballant perquè no tenen uns
bueno,
papers.
Suposo que això després també ho parlarem més quan parlen amb sí. el Trump. Perquè sí, no m'he quedat flipant.
Sí, jo igual.
Spoiler.
I no m'ha sorprès com va acabar el tema, tampoc, sincerament.
Sí, però bueno. En fi.
Doncs això, clar, els pares no poden entrar, no? De mentre que passa tot això, ens expliquen que la Vanessa, des que havia entrat a Fort Hood, que es va trobar que cada vegada podia dormir menys, es va primar moltíssim i començava a dir que l'exèrcit no era el que creia, no? I això era molt estrany amb ella perquè, com hem dit, no? Portava des dels 10 anys somiant per ser soldat. Clar, era molt estrany. Llavors, un dia, agafa la seva mare per banda i li diu això, no? Doncs que no està bé a la base, que no sap què fer, no sé què, i aquí és quan apareixen lo de l'abús sexual. Ella li diu a la seva mare doncs, que hi havia un sergent que havia posat ella múltiples vegades i que no sabia molt bé com gestionar-ho. Això de l'abús sexual serà el desencadenant doncs, de tot i és el que ha portat a el que parlàvem al principi del hashtag i tot això, que parlarem una miqueta més tard.
Però la mare diu algo com que ja ho sospitava, no? Sí? O que li havia comentat que havia passat
sí, amb perquè, o sigui, la...
persones, però amb...
La Vanessa li havia explicat que hi havia abús sexual tant a homes com a dones dins de Fort Hood. I quan la mare li havia preguntat però tu has sigut una d'elles, ella li havia dit que no.
En general parlen també de la... de que aquell centre té aquesta reputació.
Sí.
En plan, que no és una cosa nova per ningú.
Sí, sí, sí. De fet, era el que anava a dir ara, que al final Fort Hood era una base on tenia molt mala reputació i havia passat moltíssimes coses. Hi havia una taxa de suïcidi molt alt entre els soldats, les taxes d'abús sexual també eren molt grans, tant amb homes com amb dones.
Molts desapareguts, no?
Sí, moltíssims desapareguts. Hi havia hagut dos mass shootings, com es diu en català?
Dos tirotejos.
Això. Dos tirotejos, que també hi havia com molta prostitució, o sigui, perquè al final hi havia com una xarxa de els soldats que no arribaven a final de mes, com que oferien els seus serveis sexuals a altres soldats, una cosa molt estranya. I també hi havia com tràfic de persones a través, perquè la base està molt a prop de Mèxic, llavors pues, tràfic d'immigrants, vull dir, un cristo de lloc.
Vamos, tot el que tu t'esperes que sigui l'exèrcit. O sigui, tot lo idealitzat que tenia l'exèrcit.
Que han de protegir el teu país i aquestes merdes.
Sí, sí. Que la...
que es passen el dia entrenant i són superforts.
La mare ho diu molt bé, no? Que diu, és un sitio del diablo, no? De corrupció i de tot lo dolent passa allà i no es fa res perquè no passin aquestes coses.
Perquè serà.
Sí, perquè serà. Llavors, unes setmanes més tard, dues setmanes més tard de la desaparició, la base es digna a emetre un comunicat que insta la gent a buscar la Vanessa, no? Que també és una cosa bastant estranya perquè jo penso que al final, si ets una persona que estàs oferint un servei públic i més en el que es deix que els militars és com lo más, és molt estrany que des del primer moment no es fes un esforç, no, per buscar-la, perquè o sigui, és un tipus de societat que sempre és com dinars for els veteranos, saps? És com que necessiten fer moltes obres de caritat per l'exèrcit.
Sí, però a la vegada els veterans són la majoria de gent. O sigui, la majoria de veterans acaben sense sostre.
Sí.
I
sí,
després, sí. Si jo, els veterans, no sé què, i fem un dia pels veterans, no sé què, però després tens molts veterans que estan al carrer o en situacions de pobresa extrema. O sigui, ho fan veure molt. Però en realitat els importa una merda.
Són molt hipòcrites.
Sí.
I la salut mental la porten malament, perquè al final el que els hi passa a la majoria de veterans és que tornen amb un PTSD heavy. Clar.
I per això després no poden tenir cap feina ni res.
Que venen.
Però és que els primers que els importa una merda és a la mateixa institució de l'exèrcit.
Exacte.
O sigui,
exacte.
Utilitzen les persones per res.
La mateixa institució anirà a buscar-te a nens de 18 anys o 16 que no tenen res més a fotre de la seva vida, els portaran allà, els traumatitzaran i després tornaran i seguiran res de tenir res més a fotre a la vida perquè acabaran al carrer.
O sigui, utilitzen les persones... Sí, sí. Per portar a terme coses de gent que deixen anar molts diners per, no sé, raons que siguin, polítiques, econòmiques, el que tu vulguis, però els importen en merda les persones, els xavals i les noies que van a aquests llocs horribles i que passen per aquestes coses, que no els importa.
Sí.
I després sí, igual, sí. Los veteranos són, los patriotas són, no sé què.
Però no passa res perquè la Karen del suburbi random haurà d'organitzar...
Sí, un fundraiser, no?
Un dinar solidari pels veterans. Sí,
perquè sí, has d'estimar les tropes.
Sí, 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 sí.
Però després que els diguin pel cul, saps? És que és...
I passen pel costat i els diuen gràcies pel teu servei, que jo sóc militar i em veu un gilipolles al mig del Walmart i em diu gràcies pel teu servei i li estampo la bossa a la cara, en plan, deixa'm en pau, tio. O sigui, no em doneu res, ni ajudes ni res, i ara, en fi, cosites. Bueno, doncs no només passa que la base és una mica shady amb la gent de fora, sinó que òbviament a la família no li donen cap tipus d'informació i no tenen una manera que els prenguin en sèrio, no? A tot això quan van a la policia a denunciar la desaparició, és com que, clar, al final, el ser exèrcit, que ha desaparegut mentre estava, entre cometes, treballant, que és una base militar, etc etc, és com que la policia també passa molt, i explicant doncs, que també el cap de policia era com molt novell, portava molt poc a la feina, el qual jo crec que no és una excusa. Però
ho
bueno.
Sento un segon, digues. Però és que ara mateix és el mateix que amb la sensiologia.
Sí,
van a denunciar la desaparició d'una persona a la policia, ja no podem fer res perquè és com que tenen les seves pròpies lleis dins de sí, recinte.
Total,
no podem
total.
Fer res.
Sí, precisament per això has d'anar tu, perquè ets una llei superior a la sí. que tenen aquesta gent, sinó que cadascú fa la seva pròpia llei i tots a viure. O sigui, tu tens un munt de gent, jo què sé, posa els de FLDS i no aniràs a veure si estan... maltractant nens perquè ells tenen les seves pròpies
lleis. Però en aquest cas, també ho expliquen després en el documental, sí. al final l'exèrcit sí, va diferent, no és jutjat per un...
Però és igual, o sigui, algú ha de poder
no,
jutjar.
No sí, la Cort Suprema. O sigui, claro, la policia ja. no té potestat d'entrar a una base sense autorització.
Que tampoc perquè... té lògica, eh?
Sí, ja.
Perquè no se suposa que davant la llei tothom és no sé quantos, doncs els militars també.
Bueno, aquí no.
És, a la pràctica ja sé que no és veritat, però
exacte.
No té lògica que els militars, no sé si aquí es fa diferent o en diferents països no, o el que sigui, però estem parlant dels Estats Units, que els militars tinguin les seves pròpies lleis, les seves pròpies merdes. En plan, no. Mm. Perquè al final, després, quan tu fas un judici, se suposa que has de tenir, que són 12 o 13 persones que són, com es diu, li diuen no sé què, of your peers. En plan, que sí. se suposa que són gent aleatòria, gent que no té... cap tipus de bias amb el teu cas, el que sigui. Sí.
I que han de tenir la mateixa autoritat.
Clar, si jutges militars,
perquè sí,
en, que els jutgen militars, no té cap sentit.
No, perquè, o sigui, ja no és neutral. No hi ha cap manera que pugui ser neutral. És com si jo jutge, no sé, el meu tiet. Vull dir, no
i més si ja no és només un militar, una persona que resulta que té la mateixa feina que tu, sinó que tot això implica que estàs jutjant a tot un equip, estàs posant en perill el sergent, el capità, el que sigui, l'ordre que hi hagi, la jerarquia, i estàs exposant el que passa dins de tota la base. Òbviament, no és just, no poden ser imparcials.
Ja, sí, totalment.
És que no té cap sentit.
Mm. Bueno, ja sabem com van aquestes coses, no?
No, ja.
No interessa tampoc.
Ens podem indignar tot el que vulguem. Que...
Exacte.
Bueno. Però jo estic aquí per queixar-me. Exacte. He creat un podcast per queixar-me de coses.
Òbviament, vull dir, la nostra feina.
En el que podem estar d'acord és que hi ha un aire així de corrupció estranyot, no? I en aquell, en la policia i en Fort Hood en general, oi? Una mica huele un poco. El que sí que sabem en aquell moment és que l'última persona que la va veure era el Robinson. Que el Robinson, diguem, era un company de rang, tenien la mateixa importància, diguem, i ell diu que no sap res d'ella, que es van veure l'últim dia, però ja està. Aquí queda, de moment, això. Llavors, la família i amics comencen a fer una cosa que és molt intel·ligent en el dia en el que vivim, que és que fan molt de soroll per xarxes socials. I, a part, és com que es distribueixen molt bé, no? O sigui, és com que tothom aporta amb el que sap fer i sobretot les amigues d'ella i això també ha ajudat molt a la família doncs, a donar visibilitat i en aquell moment, o sigui, la base no els hi diu si l'estan buscant, si no l'estan buscant, o sigui, no tenen cap tipus d'informació en cap sentit, llavors decideixen que cada divendres es concentren davant de la base i fan manifestacions, no? per tornar-la a casa, per molestar bàsicament, per fer soroll fins que algú el les escolti. I al principi venen doncs, 4 i cada divendres doncs, es va sumant més gent a través de les xarxes socials que es va fent com més conegut aquest cas i clar, tothom es va sumant. Això implica que la premsa doncs, apareix també en la sessió i aquí ja és com les coses comencen a canviar una mica, no? Perquè al final estan en el punt de mira social, doncs és com que s'ha d'anar molt amb cuidado la base amb el que diu i el que no diu perquè que no quedin malament, no? Que al final és el que acaba passant, però llavors, arrel de tot aquest so i tot això, apareix la Natalie, que la Natalie és bàsicament una bad bitch, o sigui, molt fan de la senyora Natalie, una grande.
Girl boss.
Sí, total, o sigui, que és una advocada que està especialitzada com en el llenguatge de l'exèrcit, per si dir-ho, no? Perquè ella diu, jo els entenc, perquè jo parlo el mateix llenguatge, no sé què. I bàsicament els diu doncs, a la família que acceptarà el seu cas pro bono, no els hi cobrarà res i que necessiten de la seva ajuda, no? Doncs per poder moure's dintre de la base i dintre dels estaments militars. Llavors aquesta comença doncs, a preguntar amb les persones que coneix per extreure informació. Es troba doncs, que les mateixes persones que estan dintre de l'exèrcit no poden obtenir respostes i això encara li fa pensar que realment és algú gros el que està passant aquí dins perquè hi hagi tant armatisme, no? I tant de... Bueno, que no s'expliqui res. I també s'ajunta en EcoSearch, que és com una organització de voluntaris que el que fan és buscar cadàvers, bueno, buscar persones, i tenen com... O sigui, ja que l'exèrcit no posava el material per buscar la Vanessa, doncs ells aporten doncs, gossos, lanxes i coses d'aquestes per mirar els llacs i tot això.
Molt fort. Sí. Una que hi hagi necessitat per aquest tipus de grup de voluntaris, perquè això significa que la policia no està suficientment equipada com per fer cert tipus o de recerques o fer-les durant suficient temps. I dos, en aquest cas en concret, em sembla molt fort que els militars, l'exèrcit, no mogui un dit i que, com estàvem dient abans, la policia ja no és que no mogui un dit, és que en plan no pot, perquè no és la seva jurisdicció, buscar una persona.
És que és
en quin cap entra això?
En plan,
què més dona? És buscar una persona que segurament estigui morta, però tens l'esperança no, que estigui viva, el que vulguis. I ningú pot buscar una persona? Cap cos pot buscar una persona? Cap cos policial, de l'exèrcit, el que sigui?
No. És que canta molt que el propi exèrcit no busqui a un soldat. O sigui, no té cap tipus de sentit. No? I a més, ha desaparegut a dins de la teva base mentre estava treballant. Jo crec que això et marca un... O sigui, que hi ha un problema de seguretat a la teva base. I són, o sigui, són bases que al final estan molt bunqueritzades. Si algú ha pogut fer alguna cosa així dins de la base, vol dir que t'has de revisar els protocols, que algú està passant. O sigui, els primers interessats en saber aquesta persona que li ha passat on està han de ser ells, no?
És que, o sigui, el que et demostra això és que no els importa...
Els importa una merda.
La jerarquia més baixa, que són els soldats aquests de ras, el que sigui, els que acaben d'entrar, el que sigui, donen igual, no sé com va. No els importa si són vulnerables o no.
És que al final és una persona que tu tens sota la teva responsabilitat.
I els hi dona igual.
Sí.
I has decidit que
te la pel·la. Un moment que la Natalie diu és que a l'exèrcit li importa una merda el que li està passant a aquesta noia i encara li importa menys el que està passant a la família, no?
Clar.
I es demostra molt amb les accions que estan fent. O sigui, és molt heavy.
Però jo crec que això deu tenir molt a veure amb el rango d'ella, de que era, sí. Pues, acabava d'entrar, no era ningú. Hagués sigut sergent i segur que ho hagués buscat. Vull dir, no els importa la gent que està a baix de tot.
Sí.
I això pues, reflecta molt en el que és la societat.
Sí, sí.
En general i especialment americana. No interessa.
Sí, i de fet la Mayra explica en plan, bueno, i EcoSearch va entrar dins de les instal·lacions perquè a l'exèrcit no li va quedar més remei, perquè al final al estar totes les teles i estar tot a la boca de tothom, pues clar, com dius que no a persones que estan intentant buscar una companya seva, no? Que si no, ni haguessin entrat tampoc i no haguessin pogut trobar res ni res.
Yeah.
En fi, una liada. Llavors, dos mesos després de que passi tot això, l'exèrcit decideix començar-se a moure's i buscar-la per la base. Llavors, si treuen tots els efectius, comencen a buscar doncs, pels llacs i per tota l'extensió de terreny que hi ha. I la Mayra està bastant enfadada perquè és com que ara l'exèrcit es fa una mica la víctima, no? I no es posen tampoc en contacte amb ells ni res. I decideix una nit de publicar el tema de les acusacions d'abús sexual que havia dit la Vanessa i que sabia doncs, que hi havia altres persones que els havia passat el mateix. I aquí és quan comença la part més bonica de tot el documental, que és l'allau de solidaritat que té la família, perquè la gent comença a fer una mica allò del Me Too, no? Però versió exèrcit, comencen a sortir doncs, moltes noies i molts nois que havien estat o estan a l'exèrcit doncs, escrivint experiències molt similars a la de la Vanessa, perquè al final parla una dona que havia estat a l'exèrcit, que explica al final quan veies la història de la Vanessa era també la teva història, no? Llavors jo podria haver acabat així, no sé, empatitzant molt I es comença a crear aquest hashtag i aquest moviment, que ha sigut un moviment global, que expliquen doncs, que al final que a Mèxic, a Egipte, a bases de tot el món, doncs es parlava d'aquest tema. Òbviament l'exèrcit diu, vinga, no tinc més bona idea que sortir fent comunicat negant les acusacions d'abusos sexuals dins de la base i explicant bàsicament que estan mentint, el qual és com, és que tens molt poca vista, tio, perquè és una família que està patint molt, que està fent unes acusacions que tu no pots demostrar si són falses o no, i de cara al públic és molt lleig el que fas, de plantar-te allà davant i dir, aquí no ha passat res, són uns mentiders, no?
A més, ja basant de la reputació d'aquesta base.
Exacte.
Home, estàs negant que... que tothom de la zona aquella de Texas d'on és sap que aquest tipus de coses passen allà. I a més estàs negant l'experiència de molts altres militars que t'estan dient això passa a un munt de llocs
és
dins
de
l'organització militar.
Això és de ser super poc intel·ligent. Perquè tu surts i dius no, estem fent tot el possible, estem obrint una investigació interna i te la inventes i dius, conclueixes que no pots concluir res i quedes com un senyor. Però en comptes d'això, et fots el... O sigui, entres al trapo, per dir-ho així, perquè és que... Quin sentit té fer això que fas? Si pots fer una cosa, dir... No, no, és que l'exèrcit ha obert una investigació interna i estem investigant i la família pues, no tindrà altres collons que esperar que acabis d'investigar i la gent dirà, ah, doncs pues mira...
Clar, i després algo. Dius, bueno, com que...
No I després t'ho inventes i dius que no saps què ha passat.
No podem demostrar que sigui ni veritat ni mentida. Ja està, aquí s'ha quedat això. I s'ha quedat estancat.
Ho sentim molt en l'ànima i ja està. Però en comptes d'això decideixes ser un inútil i ficar-t'hi i dir, no, és que esto es mentira.
Tornes a això, no pots dir res dolent dels militars. Tornem a no mateix, no? En allà no
pots dir. I segur que en aquest tema han tret el fet que la família fos indocumentada. Òbviament.
Però bueno, i ara passant a d'esto ve la part dolenta que dius, joder, també, vaya tela, que és el dia de l'aniversari de la Mayra, que és la germana gran, rep una trucada que han trobat el cos de la Vanessa.
El dia d'aniversari.
Sí, és que és dur, eh? O sigui, ja no és només trobar el cos, sinó que a sobre és... Que suposo que aquell aniversari tampoc el passaria bé, no? Però ja és com que et queda el teu aniversari marcat
ja,
per sempre.
Ja, però és... Com és aquesta expressió d'añadir insulto...
Sí, sí, sí.
No sé com és l'expressió, però ja m'enteneu.
Añadir leña al fuego, no? També val.
Ah, no, sí, sí, clar. Estava traduint... Un segon, estava traduint l'expressió directament de l'anglès, que seria com... afegir insult a la ferida o alguna cosa així, però és totalment una expressió anglesa que he traduït en el meu cap i he assumit que era en castellà.
Clar, i una vegada sap això, és també l'encarregada doncs, de transmetre aquest missatge a la mare, que és també una... I aquí aquesta part, el documental, és com que el retransmeten tal qual, no? Bueno, ho explica la pròpia mare, no? De com va passar. I ens expliquen també doncs, que l'havien trobat en una zona i en aquella zona hi havia com peces cremades de plàstic. De cop ens diuen, va ser el Robinson que la va matar. O sigui, no es paren molt a explicar realment com va ser. Simplement el que expliquen és que van agafar com les últimes localitzacions del Robinson i van veure que era la zona no?, on havien trobat el cadàver i explica doncs, que el Robinson la va matar a cops de cap i la va posar en una capsa. Per posar-la en aquesta capsa el que van fer va ser tallar-la a trossos i deixar les seves restes en tres espais diferents, els tres cremats.
A part del fet de que el Robinson aquest era un altre militar que crec que també era mecànic, no expliquen res de...
Sí, jo ho he buscat.
En plan, de quina relació podien tenir, en plan...
Sí, he fet una mica de research, perquè en aquest... O sigui, això de posar-la en una capsa i tot això no ho va fer sol. Ho va fer amb la seva parella, que es diu Ceci Aguilar, que també és protagonista més tard, que ella admet doncs, que va ajudar a desfer el cos. No? Llavors, buscant, he trobat que resulta que el que és el mòbil del crim és que la Ceci Aguilar aquesta era una persona molt gelosa i es pensava que el Robinson i la Vanessa havien tingut una... O sigui, o eren amants o havien tingut una relació o el que fos. Llavors és com que van quedar amb ella i allí és quan li van donar els cops de caps per matar-la, com ell per demostrar-li a ella que no havia estat amb ella, saps què vull dir? Se va ser, diguem, entre cometes, moltes cometes, una prova d'amor cap a la Ceci. Pues mira, la mato i així el problema s'acaba i són feliços i tal, no? O sigui que realment la mort d'aquesta persona és lamentable, perquè no, o sigui, va ser una superstició d'una persona que no estava fonamentada en res, ni ella va fer res en qualsevol moment que pogués, o sigui, no se'l va tirar i va ser una rendija, res, o sigui, no havia hagut res.
I a sobre tampoc és res, com perquè jo havia assumit que potser ell li havia anat darrere i que havia intentat alguna cosa i potser ella l'havia rebutjat o alguna cosa d'aquesta, saps, de típic? Jo havia assumit que potser sí. Seria una cosa així perquè no m'expliquen.
Sí.
O sigui, ni no, tan no. Sols és això.
No, és... Són una mica paranoia, està l'altra noia i l'altra imbècil que diu, bueno, pues la mato, saps? Com a prova d'amor, però... no?
Quina ment retorçada tens que en comptes de simplement reafirmar la teva parella, dius, bueno, pues la mato.
Sí, sí, tal qual, pues mira.
En plan, quina ment retorçada, quin problema tens?
No sé, és que el cas en si també és
una mica... A més, es veu que la Ceci Aguilar aquesta, o sigui, a veure, el Robinson i la Ceci mantenien com una relació en secret, o sigui, no eren parella pública, perquè la Ceci Aguilar era parella d'un soldat. O sigui, era una persona que vivia a la base perquè era la dona d'un soldat que treballava amb ells. Llavors estava mantenint una relació relació d'amagat, no? I tècnicament la Ceci explica que la Vanessa va veure una foto d'ells dos, que era una foto que el Robinson tenia al seu mòbil. I clar, què passava? Que es veu que hi havia com unes regles de que no es podia mantenir relacions amb parelles d'altres soldats per la convivència, no sé què, no sé quantos. Llavors, per por a que la Vanessa parlés, la van matar. Aquesta seria l'explicació que la Ceci dona. I després l'altra explicació que hi ha és aquesta de que era gelos, simplement. O sigui, mai sabrem si va ser una cosa o una altra, no? Però realment les dues maneres de morir, o sigui, les dues explicacions són bastant absurdes i estan inútils. És patètic, és patètic. Pues sí, és això. Lamentable, però bueno. I aquí és com també és com, uf, quina ràbia. Perquè en el moment de que troben el cos de la Vanessa, el Robinson ja està retingut en la base perquè resulta que s'havia saltat els protocols de Covid o no sé quines històries i l'havien com detingut en un espai. Què passava? Que ningú...
És que a sobre s'havia de saltar el Covid. Sent puto militar. És
tontíssim.
Que se suposa que han de ser els que millor porten el tema disciplina.
Pues havia saltat com les normes del Covid i l'havien com retingut, l'havien castigat, no? Però la persona que en aquell moment estava vigilant el Robinson no va veure o li va donar igual, jo em decanto per la segona, de que li va donar igual, de que el Robinson tingués el mòbil. Llavors, què va passar? Que va veure pel mòbil que havien trobat el cos de la Vanessa i va avisar a la Ceci Aguilar, que és la parella. Llavors, què va fer? Es va escapar, no? O sigui, un militar no és capaç de mantenir una persona retinguda en un espai. En fi, bueno, es va escapar i se'l van trobar a uns quilòmetres de la base de Fort Worth que estava caminant per escapar-se i quan arriba allà la policia que l'intenten detenir, es va treure una pistola i es va matar. O sigui, aquesta persona no ha complert condena ni res perquè va decidir doncs, treure's la vida. I clar, això explicant que és, o sigui, totalment una mala praxis dels militars de com, o sigui, abans de que sortís a la policia allò de que havien trobat les restes, ha d'haver passat per una filtració heavy, no? Perquè en aquell moment, o sigui, al final és una base on no hi havia periodisme dins, per tant no pot ser que hi hagi una foto que al moment surti de que han trobat el cos, sinó que aquesta informació havia de sortir d'un militar o el que sigui, no? Em refereixo a que quan va arribar això al mòbil del Robinson ja hauria fet temps que sabrien que han trobat el cos. Com aquesta persona no la tens més retinguda o la tens vigilada? És que no té cap tipus de sentit.
Ja.
No té cap sentit.
Bueno. Només, si ja, o sigui, immediatament el van a buscar després de que s'escapa. Per tant, sospitaven que era ell.
Clar, exactament.
O sigui, a mi el que m'ha donat a entendre això és que haguessin fet el que haguessin fet els militars, sospitaven que si havia desaparegut la Vanessa era pel tio.
Sí, de fet, el documental no ho expliquen, però ells des del primer moment ja tenen com la idea de que és ell i dies abans de que trobessin el cos de la... O sigui, el cos el troben el dia 30, el 21 de juny, ells el que agafen és tota la informació del Robinson del mòbil i de la Ceci Aguilar del mòbil i van seguint, o sigui, busquen en els espais on havia estat el mòbil del Robinson. O sigui, ells ja feia dies que sabien que era ell. Simplement, doncs, no van trobar el cos fins al dia 30, no? Perquè van anar, doncs, punt per punt...
Són una panda d'inútils.
O sigui, van punt per punt fins que...
O sigui, tenien una investigació oberta. Jo entenc que no pots donar certs detalls a la família sobre la teva investigació, perquè bla, 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 secret de sa mare i bla, bla, bla. Però no pots dignar-te a dir estem investigant, sospitem d'una persona o estem investigant, sisplau, donant-nos temps en comptes de negar-ho tot i fer com si res. I llavors a sobre se t'escapa la persona?
Sí, a més...
És que no!
És que no es pot ser més inútil que això.
No, sé, no entenc res.
A més, el cos, o sigui, els trossos que van trobar, els van trobar a la 1 de la tarda. I la informació va sortir, la informació a la premsa va sortir a les 8:30. O sigui, són 7 hores que tens d'aquí de marge de que van trobar el cadàver fins que el Robinson ho va saber. Vull dir, és que és heavy el tema. És que és increïble com aquesta persona que ja la tens retinguda de per si no sé si és capaç de poder-la mantenir en un espai sent-ho militar, en plan, ets expert en aquestes coses. No té cap tipus de sentit. En fi.
La persona que el va deixar escapar, aquí jo ho llenço, o sigui, m'és igual, còmplice.
Sí, segueix sent militar.
Se't va escapar perquè... Què? Et vas distreure mirant per la finestra? No, ho vas deixar de marxar. És que no té cap sentit que t'escapis d'on sigui, d'una base militar d'aquesta manera. No, el vas deixar marxar.
Total.
Que estem parlant d'una base militar, que no estem parlant d'un institut.
Que no. Sabia, sabent el que havia fet aquesta persona i que si s'ha enterat ell pel mòbil t'has enterat tu, o sigui, dona igual. Aquesta persona que va deixar marxar segur que era un amic seu o alguna merda. És que segur, sí, segur. Segur. Jo aquí estic tirant acusacions a la...
No, però sí.
Al lliure, però és que no... Si no, no m'entro
al cap. No té cap sentit. Aquí l'exèrcit s'escuda a la Privacy Act, que per la qual no han de donar explicacions de res, ja dic, per seguretat, privacitat i tal, no? I es troben també el que comentava abans, que al final com tenen uns tribunals especials, tenen unes lleis especials en la qual el tema de la violència sexual i tot això doncs no estava contemplat. I aquí comencen a explicar una història d'una mica com a l'exèrcit, les normes de l'exèrcit, com han arribat a les que són, no? O sigui, al final, el resum és un sistema molt arcaic que es van decidir fer unes normes al 1800 i aquestes normes encara estan ara i ningú té intenció de canviar-les perquè les...
Com la
sí, les persones que les han de canviar dins de l'exèrcit són les que tenen més poder, no? Llavors, doncs, clar, l'interès no existeix en fer realment aquest canvi. Llavors, aquí la família és quan comença el viatge de, bueno, al final, si l'única persona o l'únic òrgan que pot canviar això és el Congrés, perquè és l'únic que està per sobre, diguem, dels poders de l'exèrcit, llavors necessitem portar una llei a Congrés que permeti doncs, que aquests casos d'abusos sexuals s'investiguin i hi hagi doncs, una penalització al respecte. Vale. I aquí comença l'hora de documental, perquè realment això només són 45 minuts. L'hora següent és tot aquest tema que a mi m'ha semblat realment molt interessant. Però bueno, què passa? Que en aquell moment el president d'Estats Units era Trump. No? Llavors, inevitablement, per poder passar aquesta llei, doncs ha de tenir el suport del president i del grup republicà, no? I tenen un míting amb el Trump a la Casa Blanca. És una mica turbi el tema, perquè primer que jo veig que el Trump ja fa molta gràcia, ja per començar, com si estigui. El senyor...
No te'l pots prendre en sèrio, eh?
Però és també una mica irònic, no? Perquè en el míting ell és en plan, sí, jo us ajudaré, jo us entenc, us dono suport, ja està davant d'una família migrant a la qual ell fa campanya en contra activament durant molts anys, persones que no tenen papers, o sigui, el tema és una mica irònic, sincerament.
Literalment, persones que vol deportar.
Exacte, o sigui, persones és que no són americanes, no? Segons ell. I aquí la Lupe, que és la germana petita, o sigui, perquè al final la Mayra, que és la gran, és una mica com la persona que ho organitza tot i la que està com molt a sobre a nivell de papers i tot això, i la Lupe agafa com un rol més de... spokesperson, no? La veu, diguem, del moviment, perquè entre altres coses, a mi m'impacta la veu d'ella, o sigui, t'arriba molt el discurs que té i amb la passió amb què ho diu, no? I clar, té 16 anys i és com que crida molt l'atenció, la força i la responsabilitat que té, que és una cosa que li diu el Trump, que també va voltar gràcia, però realment en això té raó, no? O sigui, té un missatge molt, molt poderós i una manera de transmetre'l doncs, que arriba moltíssim. Llavors, quan una vegada tenen aquest míting, aquí és una mica el cringe aquest que hem parlat abans de... Clar, després fan una roda de premsa i la Lupe doncs, diu que el president els ha les ajuda, no? I les, bueno, que ha estat com molt a favor de tot això i que tenen el, la seva...
Però Lupe, sí, o sigui, si és mentida.
És una mica com blanquejar el president.
Sí que diu una cosa, en algun punt, sí que diu que realment li dona igual que sigui el Trump o que fos un altre president, perquè no és una qüestió d'un sí. partit o d'un altre, o d'una ideologia sí. o d'una altra, o d'una raça o una altra, sinó que és una cosa en general...
Que no és una qüestió política.
Sí, que no és una qüestió política. I per tant, jo crec que elles, ells mateixos, aquesta família, elles mateixes posen a banda les seves conviccions polítiques, perquè al final tenen un objectiu,
sí.
que és passar aquesta proposta de llei o el que sigui.
I que el que explica és totalment veritat. O sigui, al final ets d'esquerres, ets de dretes, o blaus, vermells, com tu vulguis, però al final estàs parlant de drets humans i estàs parlant d'unes persones que estan donant servei al país, no? O sigui, no té cap tipus de sentit perquè els vermells són sempre els que defensen l'exèrcit i el discurs ha de ser conseqüent amb el que estàs pregonant. Que, spoiler, no ho és.
Sí, no? Però per això també és com admirable el fet de que aquesta família sigui capaç de posar totes les seves conviccions polítiques, ètiques, morals... No, no ètiques, morals, però polítiques... A banda, per parlar amb una persona que literalment els odia.
Els odia.
O sigui, crec que és molt, molt, molt admirable també el fet de... Sí. No, mira, saps què? Sé que aquesta persona m'odia pel simple fet que existeixo, però el necessito ara mateix.
Sí, hi ha com un objectiu més important, no? Que...
Sí.
Sí.
Que conviccions polítiques. Exacte. Que jo no sé si podria fer-ho. A mi em presenta amb això, jo no sé si li puc parlar a aquesta persona. En plan, sí. bé... sense deixar anar un moc, saps què vull dir?
Sí.
O sigui que és molt admirable, també.
No, no us sorprendrà saber que les promeses del Trump acaben en res, perquè el propi Partit Republicà tomba la llei aquesta de les acusacions sexuals, la qual cosa ha sigut com, òbviament, és que la poca esperança que hi havia en aquesta persona i en el partit en si, no, sí, havia de ser així. Llavors són moments en plan molt durs també per la família perquè som, hòstia, portem molt de temps lluitant per això, molta feina, molt tot i ha acabat en res, no? Fa paneta. I aquí ja ve, apareix la Ceci Aguilar una altra vegada que diu que, bueno, que vol tornar a confessar perquè en el seu moment li van llegir els... no sé quina traducció té això en anglès, en castellà o en català, els Miranda Rights.
No, no té traducció perquè...
No existeix.
Perquè
o sigui, no sé si existeix una versió d'això, però es diuen Miranda Rights a través d'un cas en concret que algú, no me recordo, però algú va passar i no se'l va avisar del que podia o no podia fer aquesta persona i el seu cognom era Miranda, llavors van passar una llei de que havien de llegir-t'ho cada vegada. I és el típic de les pel·lis de tens dret a silenci, tens dret a un advocat, si no pots, si no tens advocat se't adjudicarà no sé quantos. És el típic que diuen a totes les pel·lícules de sèries de policies. No sé quina és la versió d'aquí, però allà es diuen Miranda Rights per això, perquè hi ha un cas en concret en el que van aprovar una llei i la persona... Igual que aquesta que seria l'acta Vanessa Guillén, o el que vulguis, és l'acta de Miranda, i es diu Miranda Rights per això, perquè la persona es deia Miranda.
Sí. Aquí seria una mica que no t'han llegit els drets.
Sí, suposo que són drets.
Persona retinguda, sí.
Sí, no sé si té un nom aquí, la veritat.
Sí.
No sé ni si t'ho llegeixen, t'ho fan això, ara que has vist una detenció en directe, això ho fan aquí.
Allà el van, se li van llançar a sobre i el van, li van fotre les esposes i el van treure.
No tenia drets ni tenia...
És que no sé si qui es fa tot el rotllo de dir tens dret a mantenir silenci, tot el que diguis es pot utilitzar en la teva contra, no sé què.
El van treure entre 3 o 4 i l'últim mosso va tancar la porta perquè no entrés més fred, vull dir, tot el que va passar.
Perquè no entrés més fred.
Tot el que va passar a la Renfe. Bueno.
Que he considerat aquest mosso, no?
Sí, sí, sí. Va girar-se i va tancar la porta. Doncs mira, gràcies. Perquè, hòstia, està allà el tren parat i va entrant, saps?
Sí.
En fi.
Si algú sap, que ens ho digui. Ara tinc curiositat per saber si...
Aviam, jo suposo que deuen tenir l'obligació d'informar-los dels drets. El que passa és que no sé tampoc si realment aquests drets s'han de dir en el moment que t'estan detenint.
Clar.
O és posterior, o sigui, que no cal que sigui mentre t'estan fotent allà el genoll anar-te dient, saps? M'explico? Això no serà abans de confessar o alguna cosa, no sé.
A les pel·lícules normalment ho fan mentre te posen les esposes.
Sí, sí, per això. Clar, saps? En les pel·lícules una mica el tema...
Clar, sí. No sé. Però sí, bueno, sí.
Clar, què passa? Que quan ella, la Ceci aquesta, diu que, bueno, denuncia tot això, és com torna a començar perquè, clar, llavors agafen com la por que aquesta persona pugui sortir lliure perquè trobi alguna manera de poder-se escapar, no? I clar, també no hem d'oblidar que és l'única persona que queda vida, amb vida, que pot pagar, entre cometes, per la mort de la germana. A tot això, Fort Hood, després de tants mesos, reconeixen que sí que pot ser que hi hagi algun cas de violència sexual dins de la base, però, òbviament, aïllat, i que no es pot dir que sigui el cas de la Vanessa, sinó que pot ser que en algun punt de la vida
no se podia saber.
Hagi passat.
No, una mica nunca digues nunca, no?
Sí, i aquí es comença a datar...
Never say never amb la pel·li del Justin Bieber.
I aquí es comença a detallar també alguna de les vegades que la Vanessa va denunciar que hi havia hagut problemes de conducta amb el seu superior, perquè tot això, o sigui, la Vanessa ho havia reportat, val? Llavors expliquen d'una vegada que la volien com mig obligar a fer un trio amb el sergent i la dona del sergent, una altra vegada també que l'havia com agafat per darrere, no sé, expliquen tres o quatre coses, i un amic d'ella explica que al final la Vanessa, que ell ho havia vist amb els seus propis ulls, vull dir, que havia vist situacions d'aquest tipus, i que la Vanessa no sentia com amb el poder de poder denunciar-ho més enllà, perquè al final sentia que no farien res, no? Que és una mica... que jo l'entenc també, no? Al final, si veus què passa amb tothom, doncs costa fer aquest pas. Llavors, passa una cosa molt bona, que és que el Trump desapareix de la vida política americana i puja el Biden a ser president dels Estats Units. Llavors la família de la Vanessa Guillén diuen, és el nostre moment de tornar a fer la petició, tornar a començar des de zero i intentar que aquesta reforma passi. Aquí es troben amb una senadora que es diu Gillibrand, que ella també té com un projecte de llei que vol passar, que és bastant semblant, però és com més extens. No he acabat molt bé d'entendre el tema, però la idea és que al final el que fan és ajuntar-se i combatre juntes, no? O sigui, fer la força unida. Que jo pel que he entès era de que en una llei els abusos sexuals, si portaven a mort, no es podia denunciar, no? Perquè hi ha un moment que diu, la senadora diu, has d'entendre que el cas de la teva germana no entraria dins d'aquesta llei que estem intentant aprovar perquè acaben mort. Però el que volen fer és que entri tot, o sigui, que al moment que hi hagi un abús sexual ja es passi aquesta llei, ja es jutgi en aquests estàndards. Finalment, el 15 de desembre aconsegueixen que passi la llei per la casa, que seria una mica com el Congrés. Aquesta llei ja passa pel Senat. Al final el Senat també la ratifica i arriba a la Casa Blanca. I allà a la Casa Blanca és quan, finalment Biden signa aquesta llei i es converteix en la llei de Vanessa Guillén i marca com un punt...
Sort que els ha tocat el Biden.
Marca com un precedent, no? Al final canvia tota l'estructura militar gràcies, o entre cometes, a la desgràcia de que ella hagués mort per això, no? I ens acaba explicant el documental que la família Guillén va demandar al Departament de Defensa per danys i perjudicis per la mort de la germana amb 35 milions. Jo no he pogut trobar com ha acabat aquest tema, suposo que encara estaran batallant, i el judici de la Cecília Aguilar encara estava posposat, per tant no tenien tampoc resposta amb això, i ella es declarava no culpable. I després, que a dia d'avui l'exèrcit segueix mantenint que no hi ha proves de que hi hagi hagut abús sexual en el cas de la Vanessa.
Una cosa, vosaltres, o sigui, no us sona... Bueno, no sé, jo entenc que per les famílies, que estan en tot el dret a fer-ho, però no us sembla super raro com compensar aquesta mort amb diners? És que sempre que diuen, han demanat o no, que s'han demanat, o jo què sé, com vagi el tema... tants milions d'euros, tant milions de no sé què. Sempre em sona com supercínic, perquè és que no hi ha res que et pugui tornar aquesta persona.
No, però també...
O sigui, no hi ha quantitat de diners en el món.
No, jo crec que és més és l'única manera que tenen de posar algun tipus de responsabilitat sobre la base o sobre el Departament de Defensa. I després, la quantitat de diners que hagin demanat és una cosa que han fet els advocats. En plan, calculant...
No, però no ho dic per la família, però... Ho dic perquè és que sempre m'ha semblat super raro, super fresc.
Sí, és que ho és, eh? Però quan jo crec que la decisió...
S'ha de compensar amb diners. O sigui, ja sé que no hi ha una altra forma de fer-ho, eh? Però sempre que surt aquest tema sempre penso que, ai, saps? És com raro perquè, vull dir, no hi ha quantitat de...
Ho és, eh? I és una mica fred. Però jo crec que per la gent que ho fa, que decideix posar aquestes demandes, és més que si surt al teu favor i al final t'han de pagar aquests diners, és l'única manera que tens de que, en aquest cas, el Departament de Defensa admeti que ha fet alguna cosa malament. Saps què sí. vull dir? Jo crec que per la família ja no estan els diners...
I que estan
no,
com... al seu dret.
Eh? Els diners, òbviament, sempre ajuden, no? Perquè parlen de que la mare té molts problemes de salut arran d'això, i vull dir, òbviament aquests diners els serviran com a mínim per ajudar amb això. Però jo crec que a nivell personal té que ser més això. És la mínima satisfacció de... Com a mínim has d'admetre que algú has fet malament si has de compensar d'alguna manera. Perquè si no, per què compensaries si no has fet res malament?
Sí, però que sempre em sembla super...
Sí, sí, és raro. És raro perquè són diners. Són diners una mica buits. Sí. Saps què vull dir?
Sí, totalment.
I no us agrada també la part final de que parlen amb la Lupe i explicant com ella ha hagut de fer aquest canvi, no? Que va créixer de cop i com ella ara havia d'una mica de tornar enrere i tornar a fer vida, entre cometes, normal, anant a l'escola i tot això, quan per ella no tenia molt de sentit. També m'ha agradat molt aquesta part.
Però sí que perquè... parla de que ara començarà la universitat i que vol ser periodista precisament per poder exposar casos d'injustícia com aquest. No?
Clar, sí, sí. I... o sigui, el fet aquest de com li ha canviat la vida, no? De la Lupe que era abans i la d'ara, que no tenia cap tipus de sentit. I m'agrada perquè la mare diu és que ella també té dret a ser feliç, no? I a tornar a tenir un entorn de la seva edat on ella pugui, doncs, clar, no pensar en res. Bé.
I el fet de que aquest cas ha canviat la vida de les dues germanes, perquè una diu això del periodisme i l'altra diu que s'està plantejant fer campanya, perquè ha vist que pot passar lleis que poden ajudar gent, no? I que potser s'està plantejant dedicar-se a la política per això, i que al final tota la família, especialment les dues germanes, no és que hagin arribat, hagin complert amb aquest objectiu en nom de sa germana i punt, sinó que segueixen per altres víctimes que no coneixen de res, no? I és molt admirable, la veritat. També comentava que, no sé si us heu donat compte, però diuen que van passar la llei el dia 15 de desembre i aquest episodi es penjarà el dia 15 de desembre.
Que guai.
Just un any després.
Oh, déu-me.
I, de fet, el 15 de desembre és l'aniversari de la Vanessa.
De la Vanessa, o sigui...
Quin homenatge més bonic. Que bonic ens ha quedat. Sense
pensar-ho,
sí. Total.
Sí, perquè jo he caigut quan l'estava veient.
Tenim una mica d'update que el 29 de novembre d'aquest any va ser el principi del judici de la Ceci, o sigui que ja comencen a moure's amb això després de 2 anys, i va tornar a declarar-se culpable. O sigui, primer va dir que no, ara diu que sí, i en principi està com acusada de ser com d'ajudant a matar algú, i després de tres... com es diu counts en català? Tricounts, tres...
Càrrecs.
Sí, tres càrrecs de donar versions incorrectes.
D'obstrucció a la justícia.
Exacte.
Posada.
Té lògica, eh? Sí. Perquè al final, sempre això, si et declares culpable, una, no has d'anar a judici amb el jurat popular i tot el rotllo, és molt més ràpid, ho fas simplement amb els advocats i el jutge, almenys allà, la veritat. És trist, sí. Molt més que sé sobre el sistema judicial i el sistema legal americà que el nostre, la veritat.
Malandre, mena d'excursió en judici.
És horrible. Ja vaig anar d'excursió en judici.
Sí.
Amb el col·le.
No, però, una,
però és
un
terrible.
Home que havia matat a la seva dona, oi? Vam anar.
No sé si la seva dona, però com a mínim era la seva parella, sí. Crec que estaven separats, sí. Separat. Sí, sí, molt bèstia. Està tota la família... Això ja ho explicarem l'altre dia. Bueno, el que deia, això, de l'assassil, que és això que és... Segurament li cauran molt menys anys si declara que és culpable d'ajudar i d'encobrir, que si fan tot un judici en el que intentaran demostrar que va participar activament. Saps? O sigui, li deuen haver dit això, te'ns has de perdre. Admet que vas ajudar, et cauran relativament pocs anys, igual li cauen 5 anys, que no si passem per tot un judici i tens les de perdre.
A més, un judici tan mediàtic.
Sí, segurament seria molt mediàtic.
Sí, sí, sí.
I que és possible que molta gent que pugui formar part del jurat hagi sentit a parlar d'aquestes coses que van passar durant la pandèmia, saps?
Sí.
Que no haurien sent de formar part del jurat, però bueno.
Mm-hmm. Bueno, però coses que passen.
En fi.
Està bé, no?
A més, perquè aprens coses...
Bueno, és molt emotiu. O sigui, últimament tenim aquesta tendència de fer-los molt emotius tots, eh?
Ens estem posant soft.
Podem ja tornar a...
Ai, m'he oblidat una cosa important. Bueno, que sapigueu que el que ve ser el sergent i tot això no assumeixen que va haver-hi casos d'abusos sexuals i tot, però li han posat el nom de Vanessa Guillén a una porta de Fort Hood.
Ah,
a una porta.
Cuidao.
Bé, jo soc la família porta... i els hi demano. O sigui, és que arrencaria... La plaqueta.
No, jo la cremo, la porta.
Que és la porta, ojo ahí, que és la porta per on entren el regiment o el grup, o com es digui, que pertanyia a la Vanessa Guillén. O sigui, cada vegada que els seus companys entren per la porta, veuen ahí, porta de Vanessa Guillén. Mm. En fi.
Mira, jo la cremo.
I el propi sergent que la va estar posant durant temps, probablement passi per aquesta porta també cada dia, saps?
Digues, sí, ja també.
Cosites. Cosites.
Aquestes coses de posar
en fi.
Noms.
Doncs pues no sé, l'emoji d'una porta.
Sí, perquè d'un soldat no els volem veure.
No, que van bé.
No, d'un ninja, si voleu. Però d'un soldat no.
O la bandera de Mèxic, una de dos.
La bandera de Mèxic.
Que, per cert, és que m'he oblidat de comentar això. Jo entenc el dolor i tot això, però que creepy la casa... de la mare, amb totes les fotos i tots els altars de la Verge i les fotos de la Vanessa, que realment com pots tirar endavant amb això? Vull dir...
És un museu
de... El que et deia que a mi em costa molt posar certes coses a part, perquè en el moment en què... En plan, estava a tope jo amb aquesta senyora de ho sento molt per tu i tal, però el moment que comença perquè Déu me la va portar per un temps molt limitat, ja ha sigut en plan no, sí. para.
No. Thank you, però stop it.
No puc posar aquest tipus de coses a part. No puc apartar aquest tipus de coses.
La foto de la foto típica de la Vanessa, vestida de soldat, amb la bandera dels Estats Units darrere, quantes vegades estan aquí a casa? Perquè està en l'habitació, al menjador, a l'entrada, està a l'habitació de la Mayra, o sigui, és que està tot arreu.
És que una molt cosa...
heavy.
En aquesta situació no tornaries a persona més antipatriota
no.
del país?
Exacte, és el que anava a dir. I per què collons tenen aquesta foto que literalment representa tot el que l'ha matat? És que no, en plan, que és no, el que no.
O sigui,
no entens. Saps?
Representa tot el que aquell país... O sigui, no, és igual, no indagaré. És igual. Però sí, mi no té cap sentit.
A mi m'ha costat de veure perquè era com, és que com pots tirar endavant així? O sigui, és que és depressió totalment. Al final, ja sé que probablement no se superi mai, ni entenc el dolor d'aquesta persona,
clar.
Però deu ser difícil tirar endavant veient això, saps? No sé. Potser no vol tirar endavant, clar, aquí, no sé, però
clar.
Costa. A mi em costaria molt viure... en una situació així, o sent, per exemple, la filla, la Lupe i tal, hòstia, llevar-te cada matí i tenir la cara de la teva germana morta i tot el sofriment que ve darrere, deu ser molt dur.
I això no la bandera, la
merda americana. Sí, exacte.
En fi, bona setmana.
Bona setmana.
Adéu.
Fins aquí el programa d'avui. Si us ha agradat i us heu entretingut, podeu subscriure-us. Ens trobareu a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox i altres plataformes. Si voleu contingut extra, us podeu fer mecenes o fer una aportació a malandripo.naixeta.cat. També ens podeu trobar a Twitter i a Instagram. Gràcies per escoltar-nos.
Adéu! Adéu.